Bon dia a tothom. Jo sóc en Joan Llorenç, professor del Departament d'Arquitectura, Enginyeria de Construcció i membre del grup de recerca CATS. I el que faré és presentar-vos a les ponències o les presentacions que tindrem durant el bloc del dematí. El bloc d'aquest dematí és Territori i Sostenibilitat i la primera ponència ens la farà en Gavi Barbeta, doctor arquitecte i professor en Ecoarquitectura del Departament d'Arquitectura de la Universitat de Girona i del Màster de Sostenibilitat i Estructures de l'UPC, membre fundador de l'Agrupació per a l'Arquitectura Sostenible del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya, membre del comitè redactor d'ENOR, el Comitè Tècnic de Normalització d'Edificació amb Terra Crua, membre de la Comissió Nacional per a la Redacció del Codi Tècnic amb Terra i membre del Consell Municipal de Sostenibilitat de la Ciutat de Girona, especialista en disseny d'eco, bioconstrucció i ecoarquitectura, amb més de 20 anys d'experiència en projectes ecològics i sostenibles. La seva ponència serà Fusta i Natura, Low-Tech Sostenible. Gavi.
Bé, bon dia. Moltes gràcies per estar aquí presents i poder compartir doncs, aquestes jornades. Primer de tot, potser seria aterrar una mica i veure, en fixeu-vos en el títol de les pròpies jornades, no? Tocant fusta. És un dit que fem servir no només aquí, sinó per això hem dit el Touchwood, que es fa servir a altres països, també es fa servir a Anglaterra. Hi ha algú ens deu transmetre, no? El fet de que nosaltres, quan tenim algun problema, no? O preveiem o necessitem de bona sort, no? Tenim aquest dit de tocar fusta. A vegades la relació entre la tradició i l'experiència és algo vital. Això vol dir que segurament les experiències que hem tingut al llarg de mil·lennis, de que el fet d'agafar la fusta ens pot ajudar a la nostra vida, és algo que hem experimentat com una realitat. No? Aleshores, és important obrir els ulls, no?, d'una forma sàvia a veure aquests aspectes, no? I el Congrés potser ens ha d'obrir aquests aspectes que hi ha darrere d'aquest material. No? Moltes vegades tenim la visió molt immediata de les coses i jo només vull saber doncs, quan sumen dos i dos, però dos i dos poden sumar diferent de quatre. Quatre és una possibilitat, hi ha altres possibilitats. La tradició ens ha dit que tocar fusta ens aporta algú positiu. No? I qui no sap i qui no ha captat el benefici de què és abraçar-se a un arbre. És un dels exercicis que poso als meus alumnes moltes vegades, que em descriveixin què han sentit quan abraces un arbre. No? Cosa molt curiosa que la gent sorprèn. Però realment té uns aports interessants a nivell energètic. Si tu vas carregat elèctricament d'haver anat amb cotxe, que estàs carregat amb electricitat estàtica, quan t'agafes amb un arbre, automàticament et tornes a carregar iònicament amb ions negatius. O sigui, tens beneficiós per la teva circulació sanguínia, per la teva respiració, pel teva pell, pel teu sistema nerviós central. O sigui, ja, només pel fet de tocar la fusta, ens està portant a algú beneficiós. Evidentment, això traduït en el món de l'arquitectura, en el món de construir, què important és en els materials que estem tocant dia a dia, els nostres mobles, les nostres cases, les nostres parets, de que puguem estar constantment tocant aquesta fusta. Sense res pel mig, que això és un tema important, que quan començo a posar acabats, pintures, lesurs, que tallen aquesta connexió iònica amb les cèl·lules, són cèl·lules al final, cèl·lules orgàniques de la fusta, estic perdent aquest benefici que m'està donant. L'altre aspecte interessant és agafar consciència d'on ve aquesta fusta. Per això que moltes vegades oblidem la procedència. Ens centrem en el material i no tenim aquesta consciència de què ha repercutit durant tot el procés de, al final, jo tenir aquesta taula, tenir un moble, tenir una viga, què ha representat tot aquest procés. I més que mai, avui en dia, és important ser conscients d'això. Important per efectes ambientals. Important per també saber els beneficis que pot representar o quin tipus de fusta tenim. El Vitruvi, en els seus 10 llibres de l'arquitectura, era interessant com descrivia les fustes a partir de l'origen de la fusta i d'on havia nascut aquell arbre. Tu podies determinar les qualitats que tindria aquella fusta. Un arbre que ha nascut en una zona obaga, un arbre que ha nascut en una zona de muntanya, amb molta humitat, amb poc de sol, dona en si un arbre, ja no parlo ni de l'espècie, dona una fusta en un arbre capaç de resistir aquelles mateixes condicions en les que ha nascut. Per tant, encara que no tingueu una idea d'una espècie vegetal, pregunteu d'on procedeix i sabreu on la podeu utilitzar. Per tant, si tu has tingut un pi que ha estat a una zona assolellada, amb molt de sol, amb poca humitat, no se t'ocorreixi utilitzar aquell pi amb una cara nord, amb una zona que amb els canvis higrotèrmics, aquella fusta doncs acabarà lavejant-se, acabarà obrint-se, acabarà agafant males formes. No? Per tant, aquesta consciència és important. L'altra és aquesta voluntat i agraïment que hem de donar cap a la natura. L'agrair que ens proveeix d'una matèria primera, i això representa que hem de tenir un cert agraïment i un cert respecte. Aquest agraïment i respecte són les bases fonamentals de la nostra pròpia evolució humana, de la nostra pròpia sostenibilitat. Si tenim com les comunitats, per exemple, de Sòria, que són comunitats que exploten els boscos i que durant cents d'anys han explotat el pi de Sòria d'una forma sostenible, o les pròpies comunitats de gestió forestal del Montseny, que durant cents d'anys han gestionat aquests boscos i allà hi són, i ens estan nodrint de matèria primera, és important tenir aquest respecte i agraïment amb la natura. Hem de saber d'on prové i no oblidar que un organisme viu, un arbre, ens està nodrint de matèria primera per poder satisfer les nostres necessitats. Si hi ha aquest respecte mutu, podem aconseguir explotar també d'una forma sostenible i d'una forma realment amb sentit comú els nostres boscos i aquest recurs noble que ens prové la natura. Jo crec que intuïtivament tots els éssers humans tenim aquesta connexió amb la fusta perquè no deixa de ser matèria viva. La fusta són cèl·lules vegetals i allà hi són i estan vives, tot i que hagi tallat a l'arbre, perquè fins i tot es mouen amb els canvis tèrmics i d'humitat. I és algo que coneixem i fins i tot intercanvien ions. Per tant, és algo que hem de tenir constància. Moltes vegades els arquitectes perdem el nord i no ens n'adonem d'aquest respecte que mereix un arbre. Un arbre que és quelcom sagrat. És algo en el qual tenim una dependència en aquest planeta envers amb ells. I els hi hem d'agrair la seva fabricació d'oxigen, la seva transformació de matèria orgànica d'humitat amb una matèria que ens serveix per escalfar-nos, per construir, per fer els nostres mobles, per fer el nostre paper. Deia Hermann Hesse, no? Quien sabe escucharles descubre la verdad. I per tant, aquest respecte és algo bàsic en tot procés. No? Això a la base. Després ja el farem servir durant totes les jornades, veureu que podem fer-ho servir de mil formes, no? La fusta. Però no oblidem això, sempre tinguem-ho present. Moltes vegades la gent et qüestiona, diu, és que tallar arbres és antiecològic. No, no és antiecològic, precisament, però pot generar riquesa, pot generar una bona gestió forestal, pot generar que els boscs estiguin net, que els arbres doncs, no acabin d'envellir i pugui generar un cicle de riquesa mútua. No? I en boscos que a vegades que han sigut explotats i estan més macos el fet de ser explotats que no pas al contrari. No? I doncs, ha d'haver aquest diàleg i aquesta interrelació entre els homes i els arbres. No? Però sempre des d'aquest punt de vista del respecte, que no som superiors amb els arbres. Això a vegades ha generat coses absurdes, com ha sigut que quan fem un projecte o fem una casa, el primer que fem és tallar els arbres. Podar, o sigui, realment podar una parcel·la per allà ficar un edifici. Realment aquesta actitud ja denota una manca de respecte i moltes vegades això es pot subsanar dient, bueno, jo puc tallar els arbres que necessito tallar i fins i tot que em puc plantejar reutilitzar-los al mateix lloc. Aquest fet és algo molt interessant que dona solucions que després en veurem. No? El primer, una de les primeres interaccions curioses amb l'arbre, no? Hem dit, primer l'hem abraçat, hem tocat fusta, l'hem abraçat, ens anem acostant, i l'altre és m'hi poso sobre de l'arbre. No? Un element interessant. I potser per utilitzar la fusta per construir no cal ni que talli l'arbre, m'hi puc posar a sobre. No? I és quelcom que ara s'està desenvolupant i que poden donar resultats curiosos, divertits. Que ha sigut, i aquest que diu el David Pearson de Tree Houses, que realment és com un somni de nens. I els nens penseu que són els més intuïtius, són els que moltes vegades tenen una essència més pura i que no estan contaminats per el sistema educatiu i per pensaments que a vegades inútils. No? Però ficar-se dalt d'un arbre ha sigut el somni de tots durant, quan eren petits. Bé, aquest somni avui en dia s'està portant a terme i han, per això estan sortint publicacions, hi ha projectes que estan desenvolupant-se, però és també un signe de compartir, no? De dir, jo respecto l'arbre, ni el tallo, i aquest arbre em serveix a mi de pilar, de fonaments, d'estructura base per posar-me a sobre, no? D'utilitzar-lo, sense la mínima transformació, sense la transformació del territori, sense haver de tallar tots els arbres d'aquella zona per poder construir després a sobre. I donant resultats interessants. Ja en aquest moment s'està fins i tot s'està postulant en el fer hotels i instal·lacions rurals sobre d'arbres. Aquest em sembla que és el de l'hotel que hi ha a Sant Hilari de Sacalm. No sabeu que hi ha un centre de turisme rural que fan les cases dalt dels arbres. Evidentment necessites un arbre d'una certa dimensió. Però penseu que els boscos de Sant Hilari ja comencen a tenir unes dimensions acceptables i que és una experiència molt positiva, perquè a més és estar a sobre d'un organisme viu, a dalt d'un arbre, vull dir, estàs disfrutant de tota l'energia, d'aquesta connexió entre el sol, la terra, l'aire, i tot el benefici que aporta el propi arbre. No? Això són diferents exemples en el qual, amb cert respecte, sense haver de tallar aquell arbre, sense haver-lo de matar, buscant estructures que s'abracin a l'arbre, a través d'estructures collades que es poden anar afluixant, perquè hem de pensar que quan qualsevol cosa que clavem en l'arbre podem arribar a matar-lo. Qualsevol element metàl·lic que estigui pressionant, l'arbre creix per l'escorça. Llavors, la part més activa la té a la perifèria. Per tant, hem de vigilar molt com actuem amb aquesta perifèria, en tota la zona de l'albedo. I fins i tot podem plantejar, doncs, és una mica el que fan els ocells, no? És el principi bàsic, no? De viure dalt d'un arbre, d'aprofitar els forats de l'arbre, de posar-m'hi a sobre. És algo immediat que ens dona la natura. No? Aquí tenim un cas que aquest cas ja és molt més sofisticat, és realment un restaurant, és el Redwoods, és una zona del nord de Nova Zelanda, és una de les zones on hi ha els arbres més grans del món, amb clima temperat, i van fer, doncs, aquest restaurant, centre, bueno, és un, que és, realment està pel disseny i pel respecte que suposa, i per una estructura tan liviana, no tan pesada com les que hem vist ara, pot suposar realment un repte, no? el generar aquesta simbiosi entre les necessitats nostres, no? D'estar a la natura, el fet de construir i el que hi hagi un organisme viu i que jo puc posar un restaurant sense haver de tallar un arbre. Realment ens està ensenyant molt. No? Aquest, li diuen també el de Yellow Tree House, per el color que agafa la fusta d'aquest element, no? Quasi és com si hagués ficat un niu a dalt d'un d'aquests pins enormes de més de 30-40 metres que tenen en aquest bosc antiquíssim de Nova Zelanda, no? Altres aspectes, per què construïm amb fusta al segle XXI? No? S'ha dit a la introducció que, bueno, hi ha moltes raons de pes en aquest moment per edificar, no? Jo ahir mateix estava al monestir de Sant Cugat i estava veient el vestíbul que és renaixentista, amb tot un sostre artesonat i estava calculant els anys que tenien en família i bueno, mires la data, un sostre artesonat de fustes de pi melis, que realment sí que havien patit lo seu i es veien algun punt una mica deteriorat, però tenien 400 anys. 400 anys. Quina és la vida útil que li donem a una viga de formigó o totes les infraestructures que estem fabricant en aquest moment? Segons l'EHE, són 50 anys. O sigui, nosaltres estem dissenyant per fer coses a 50 anys. Això es diu obsolescència programada. Hem creat una obsolescència programada a totes les nostres infraestructures. Hem fet un disbarat que no ens podem ni imaginar. Vol dir que d'aquí 50 anys tindrem recursos per restaurar totes les infraestructures que hem fet en formigó armat? Un material que ja sabem que no és durable? Mentre tenim, la natura ens ha donat materials que poden, ens garanteixen 400 anys? Bueno, no té sentit comú. No hi ha sentit comú amb això. Podem considerar la fusta realment un recurs renovable, si prové d'una silvicultura realment també ben planificada, tot un treball important de gestió forestal, que més tard us en parlaran. És un material reutilitzable, primer de tot. O sigui, jo he tingut projectes on hem fet servir vigues que tenien 200 anys i precisament quan més anys passa la fusta, millor és. Té com un procés de fossilització, però que fa que si una fusta ja no l'ha atacat el corc, ja no l'ha atacat el tèrmit, realment, quan més anys passa, encara més difícil és que li ataqui. I a vegades s'ha de valorar perquè hi ha un atac exterior i realment per dintre estan perfectament bé. Això ja us en parlaran. Per tant, reutilitzable. Puc agafar una fusta, una viga d'un edifici antic i tornar-lo a reutilitzar, tal qual. Haig de tornar a recalcular. Evidentment, avui en dia, amb les normatives que tenim, doncs els recàlculs fan que les seccions que es feien abans, les cases i les masies, doncs ens queden curtes, però bé, hem de buscar mètodes per justificar-ho i tornar-los a reutilitzar. La fusta és reciclable, vull dir que si en el cas que hi ha qualsevol element en fusta no es pot tornar a reutilitzar, doncs podem reciclar en forma de fibra per fabricar aïllaments, seria una opció. Podem aglomerar aquestes fibres per fabricar panells i en l'últim cas podem tornar a reciclar-la com a biomassa per la generació d'energia. Per tant, el seu procés realment dona molt que fer i per tant el cicle energètic i el cicle com a material és bastant tancat. Els residus, fins i tot em poses el cas de l'explotació agroforestal, al final tornen a la natura i tornen precisament per generar terra vegetal i tornar a donar vida, que és un element molt interessant. Mai tens subproductes. És una tecnologia provinent de la tradició local. En moltes zones la fusta ha sigut algú ja utilitzat i per tant, i després aquesta tarda tenim una ponència sobre la tradició local, no hem d'oblidar d'on venim. Això ens identifica amb unes arrels, amb un coneixement, amb una saviesa, i ens dona una sèrie de solucions que si les oblidem en el temps també oblidem d'on venim i aquesta relació amb la nostra arquitectura tradicional. Permet l'autoconstrucció, element molt bo, més en un moment que tenim en crisi, fixeu-vos en l'autoconstrucció els que van ràpidament, sense grans coneixements tècnics, que es va poder fer aquesta estructura aquí, però és un material que tots ens atrevim a fer un parquet, a clavar amb aixembrat, és un material molt assequible a la gent i que permet, en aquest cas, la participació del propi usuari. Per tant, el seu procés necessita de poca industrialització. Quanta menys industrialització necessitem, evidentment anem a favor d'un procés tecnològicament més net, amb menys consum d'energia, amb menys efectes sobre la fabricació de CO2 i de menys impactes en el nostre medi. Penseu que la comparació amb la fusta seria aproximadament de 320 megajoules per metro cúbic, en font de 296.250 megajoules de l'acer, dels 252.000 dels plàstics, o de 542.700 de l'alumini. Evidentment, dependrà de la procedència d'aquesta fusta, o sigui, si hi ha més o menys transport, més o menys manufacturació, la utilització de resines en el seu procés de conglomeració, que a vegades es dona, que oscil·larà, però estem parlant gairebé de 1.000 vegades menys energia que la majoria de tancaments. Llavors, quan parlem dels tancaments de fusta, avui en dia, fer-los d'alumini o de plàstic, no hi ha color. Al nord, Alemanya, en projectes de bioconstrucció, la fusta és el material per fer els tancaments. Es treballa amb doble junta, les tecnologies actuals són prou bones com per generar tancaments d'alta qualitat amb una estanqueïtat i una estabilitat davant dels canvis higrotèrmics bona, per tant, comparable amb un PVC o comparable amb un alumini, i per tant, a sobre tenim un element de tancament que permet la permeabilitat o vapor. Això dona, és una prestació boníssima pels materials de construcció, el fet que puguin transpirar, que es converteixin en reguladors de l'humitat i fins i tot de la toxicitat interna. Si nosaltres tanquem amb materials de poro tancat, els tancaments, etc., generem més condensació, generem menys retranspiració, generem més concentració de tòxics a l'interior, sobretot els compostos orgànics volàtils. Té bones propietats acústiques i tèrmiques, ja per si mateixa, tu si fas una casa de troncs, aquell tronc ja t'està donant aïllament, llavors no requereixes d'un segon element. Per tant, la pròpia estructura, si jo faig un cèrcol, en vez de fer un cèrcol de formigó armat, faig el cèrcol de fusta, el mateix cèrcol ja no té pont tèrmic, qual cosa és molt interessant. I per tant, ens pot donar solució a molts elements estructurals, i acústicament també pel seu bon. Té bona capacitat mecànica a la flexió, a la tracció, a la compressió i el tallant, que això ja ho veureu a la part estructural. En funció de la densitat, en aquest gràfic que teniu a sota, la fusta pot tenir, a mesura que la fusta és més densa, varia el seu coeficient de conductivitat, però penseu que pot anar des de 0,04, quilocalories hora metro quadrat centígrad, o sigui, que aniria amb un índex semblant al de qualsevol aïllament, amb densitats de 100 a 200, són les densitats que arriba el suro, el gútex, materials realment compactats. O sigui, si faig uns brics de fusta aglomerada, que és com el canabric, que és fusta aglomerada amb terra i calç hidràulica, estic donant conductivitats baixíssimes, i a mesura que la fusta va pujant de densitat, ens va augmentant realment la conductivitat, però fixeu-vos que no passa del 0,10. És un material molt bon aïllant. Per tant, quan més densa, tinc més conductivitat, evidentment, perquè hi ha menys pors, hi ha menys aire inclòs, i per tant, la transmissió de l'ona tèrmica és més ràpida i més efectiva. Per tant, perquè també he de tenir aquest coneixement sobre que no tota la fusta és igual i podem, ens variaran les conductivitats en funció d'això. Ara, si mirem en els coeficients de conductivitat comparat amb altres materials, la fusta estaria aquí baix, si veieu la fletxeta, estaria en aquest punt d'aquí, en aquesta zona, mentre estan les roques, les pedres, fixeu-vos que estan molt més amunt els formigons actuals. Després, evidentment, fer servir la fusta és una manera de contribuir també a parar l'efecte hivernacle. És molt curiós com podem veure o visualitzar la fusta com a contenidors de CO2. Penseu que un arbre que fa capta aigua, genera una reacció, un procés químic de fotosíntesi, on està procedent la clorofila, i transforma els fotons, l'energia solar, en aquest procés de transformació química, captant CO2 de l'atmosfera i la fixa en estructures basades en el carboni, en la cel·lulosa. Per tant, un arbre, si parlem d'aquest moment del problema del CO2, realment és un dipòsit de CO2. Si jo tallo un arbre i deixo que torni a néixer un altre arbre, puc aconseguir un procés d'anar captant CO2 constant. I per tant, és una bona manera, mentre si jo faig servir altres materials, són el contrari, es converteixen en realment exudadors de CO2. Per tant, la regeneració que poden, el treball en el, amb l'absorció que podem fer en els boscos és molt alta. Aquí teniu un gràfic que està està comparant l'absorció neta dels boscos i les emissions procedents dels combustibles fòssils. Fixeu-vos que Escandinàvia quasi bé equiparen el que estan captant els boscos de el que estan cremant en base a petroli, a carbó, mentre que Alemanya, realment, Alemanya és un país bastant desforestat, doncs, o Regne Unit, on la gestió forestal és nul·la, doncs no tenen capacitat d'absorbir tot aquest CO2 que estan produint. No? Escandinàvia tenen la sort de les baixes densitats que tenen de població i d'enormes boscos, encara que són de creixement més lent que els que tenim aquí. Que penseu que els boscos catalans tenen un creixement molt més ràpid que no pas els nòrdics perquè tenim més hores de sol. I és molt divertit perquè la gent diu que si fem servir fusta deforestarem. Fixeu-vos o busqueu imatges de principis del segle del segle XX, de l'any 1900, entre 1900 i 1920, de tot Catalunya. I és increïble veure, jo l'altre dia mirava de Núria o del Far, no hi havia ni un arbre, estava tot deforestat. Si tu ara tens una imatge de Catalunya, realment s'ha convertit, tenim uns boscos preciosos, però són boscos joves, són boscos, realment costa de trobar boscos de més de 100 anys al nostre país, perquè s'han regenerat en els últims realment 50 anys. No? I per tant és interessant aquesta visió no conservacionista del bosc. El bosc és algo viu. No? L'altre dia comentava que vaig veure una zona aquí cap a Madremanya que va haver un incendi aquest estiu, no? Que s'havia cremat tota una franja de bosc, i comentava amb un amic i dic, mira, aquí ho veiem com algo terrible, els incendis, però a Austràlia els aborígens els últims 70.000 anys han deixat cremar els boscos. Per què? Perquè la primera, que hi ha espècies que aguanten bé els incendis, cada cop que hi ha un incendi es genera una regeneració brutal de la vida en el bosc. Els animals marxen, o sigui, no moren, és difícil que morin els animals. Ells estan acostumats, ells tenen un sisè sentit i se'n van, no? I a Austràlia els aborígens veuen que la majoria de llavors germinen i moltes espècies germinen després de l'incendi. Els eucaliptus que hi ha allà, que hi ha més de 100 espècies d'eucaliptus, no són els que tenim aquí, doncs, bueno, són resistents, o sigui, l'any següent tornen a estar verds. No? És com ara vas a l'Empordà i mires els boscos com estan els d'Alzina Sorera i és fantàstic. Els dos mesos estaven verds, tornaven a brotar totes les soreres. El terrible incendi de l'Empordà. El terrible incendi de l'Empordà, el que s'han portat són els pins blancs, el Pinus alepensis, que propaga molt bé, però després aquest bosc de sorera, al cap d'aquí 5 anys serà preciós. Però tenim una espècie autòctona que aguanta bé els incendis. En canvi, tenim la... Degut a això, què hem deixat de fer? Per la por al foc, hem deixat de... Bueno, per la por que ens cremi les nostres cases, les nostres infraestructures, no perquè cremi els boscos, perquè aquí la protecció forestal no és pel bosc, sinó és la protecció dels béns immobles, perquè si ens interessés realment defensar els boscos dels incendis, estarien els boscos nets. Aquí és un altre tema, no? És les prioritats. En aquest moment hi ha gent que ha deixat de cremar marges i els estan fumigant. La qual cosa, aquesta fumigació és molt més perjudicial que no pas cremar un marge. Perquè quan fumigues un marge, ho mates tot. Mates tots els insectes, mates les llavors, contamines les aigües i generes una pol·lució en l'aire realment millor que ens afecta a tots. No? Per tant, el bosc pot tenir tot un cicle ecològic força tancat. L'explotació de l'arbre podem des d'utilitzar per combustible, la fusta per aserrar, per fer pasta de paper. Per tant, un arbre tot és aprofitable, fins i tot les fulles. Tot aquell sotabosc que queda ens serveix per donar vida. No? I aquí veiem que aquesta explotació dels boscos no és perjudicial. Suècia i Finlàndia, des de l'any... Aquí hi ha una gràfica de creixement dels metres cúbics de... Actualment hi ha més fusta que no pas l'any 1920 o 1990. Entre el 90 i els 70 anys hi ha hagut un augment de milions de metres cúbics de fusta en els boscos finlandesos i suecs. Justifica una mica tota l'explotació de bosc que es tenen en aquests països. No? Sí que hem de tenir en compte o anar amb més amb les fustes tropicals. Si s'ha intentat fer moratòries de la tala de caoba, la teca, que es va intentar prohibir, i Espanya és una, estan en un país que la, segons, som dels majors consumidors mundials de fusta tropical. Som responsables de la forestació de Guinea, de part de Ghana, de Costa d'Ivori, perquè no mirem aquest tema de la procedència. I què hi ha amb el tema tropical? Sí que hi ha fustes tropicals certificades, però s'hauria de veure aquesta certificació d'on ve i si té comissions o no té comissions. Aquests països realment són molt corruptes. Primer de tot, tenir en compte que la fusta tropical prové d'un sol molt, o sigui, de zones molt sensibles. Els sòls tropicals són sòls generalment laterítics, són sòls d'un gruix de matèria orgànica molt baixa, amb roca a sota, i que són molt susceptibles a ser erosionats. Per tant, el fet de començar a treure tota l'estructura vegetal superficial provoca una fàcil erosió, un atac ràpid per l'erosió. I clar, tu per treure un tronc d'aquest tipus de cova has d'obrir pistes forestals, has de destrossar part del sotabosc, i després estem destruint part d'una gran biodiversitat que té la selva tropical, a diferència dels boscos europeus. La biodiversitat que és a l'Amazònia és, bueno, és 1000 vegades superior a un bosc finlandès. Per tant, encara que vingui certificada i tenim sistemes de certificació com els FSC de la fusta tropical, jo personalment, i amb el treball com a arquitecte i treballant aquí, intento evitar. Sí que els fusters intenten vendre Iroko, que va molt bé, que les carpinteries exteriors doncs, són més estables, realment és veritat, perquè són fustes que han nascut en condicions d'humitat i per tant són fustes molt més estables, però no és raó suficient com per intentar portar la fusta d'aquí de 10.000 quilòmetres de procedent, d'aquí 10.000 quilòmetres, la qual cosa vol dir que té un input energètic i d'emissions de CO2 superior, però tot el que em preocupa no és l'energètic, el que em preocupa és en el lloc de procedència, les condicions en què es deixa el bosc i els susceptibles que són els boscos tropicals de ser realment malmesos. Per tant, si tenim fustes locals, millor intentem treballar amb la fusta local, és un dels conceptes de sostenibilitat més importants. Aquí tenim boscos de castanyer, encara que passa els seus atacs, tenim pi, el Pirineu, el roure, encara que sigui el roure de l'altre cantó del Pirineu, però tenim faig a Navarra, per a temes interiors, tenim pi, hi ha algunes espècies de pi que són boníssimes, que tenen molta resina, i si no ha tingut un procés en què li ha extret aquesta resina, doncs són fustes bastant bones, i antigament s'havien fet servir, i fins i tot et pots arribar a plantejar fer servir espècies no tan estables o tan tradicionals. I si no hi ha, avui en dia, gràcies a la tecnologia, a través de ja veureu amb alguns dels productes que es presenten a les jornades, pots ja fer laminats o combinacions de fustes que permeten majors estabilitats treballant amb fustes de no tanta qualitat. Però l'impacte sobre el medi es pot sospesar. A vegades sí que realment, quan tu fas servir resines amb una fusta, estàs incrementant el consum energètic. Penseu que les resines tenen aproximadament uns consums que van entre els 40 i 20 i 200 megajoules per quilo de resina, i algunes són molt tòxiques, entre les quals estan les d'urea formaldehid, la majoria de projectes de bioconstrucció, formaldehid és carcinogenètic, es demanen anàlisis en aquest moment, que es pot fer a través d'una banda, hi ha unes, com els test, aquestes bandes de test que tens per l'orina o que tens per el pH, n'hi ha per el formaldehid. Per tant, tu pots tastar si té formaldehid aquella fusta i rebutjar-la. La majoria de fustes aglomerades fins ara estaven treballant amb urea formaldehid, però realment s'han de prohibir. Llavors, és algú perquè el formaldehid està classificat en categoria A de carcinogenètic. No s'ha prohibit en aquest país perquè som així de corruptes i de borreus. Estem fent campanyes de maratons de la Tele3 per al càncer, mentre no estem traient els productes, molts dels productes que ens estan afectant el tema del càncer. Per tant, el tàntum, aquesta resina, sí que hi ha altres alternatives en base a poliuretà, en base a resines melamíniques, que tenen menys efectes sobre la salut. Podem treballar la fusta des de la pròpia natura. Aquí veiem una brana o una escala de treballar la fusta sense realment, evidentment tindrà molt menys impacte de treballar-la tal qual bé, treballar el tronc pur. Fins i tot això ho veiem amb escultures fetes amb residus de fusta, l'expressivitat que ens pot donar la natura realment, el que pots utilitzar d'una forma natural i plasmar-la en un projecte, o això en un restaurant, fent servir els propis troncs com acabat. Tu pots utilitzar textures naturals del tronc tallat que pot servir-te per utilitzar. Evidentment, quanta menys manufacturació tingui la fusta, estarem treballant un material amb menys impacte. Aquest capçal de llit, que això és un centre de turisme rural de luxe que està a Santa Pau, el capçal de llit fet amb trossos de les llates antigues que tenien 300 anys de la masia, que algunes van aprofitar pel sostre, on pots fer servir la fusta amb semes o fusta realment amb semes, vol dir que té part de la curvatura del tronc, o fer servir realment amb tronc, tota la forma concreta. Quan menys manufacturat estigui la fusta, tindrà menys impacte. També ens apropa més a la natura, hi ha molta gent que li agrada, tots que la gent que fa feng shui diuen que el fet que hi ha més forma rodona té menys concentració d'ions als extrems de la fusta, tant té més bon feng shui una fusta. L'arquitectura tradicional ens ha fet servir la fusta, fins i tot en zones amb poca fusta, o amb la fusta que tenia, ens ha donat solucions molt concretes, amb molt poca manufacturació, on pot ser, això és a Eivissa, on treballaven amb la savina. La savina és un arbre que surt arran de mar, és on tens un treball quasi bé nul de fer les llates i sense passar per màquina de fer aquestes cobertes que han tingut, tenen cents d'anys, o el treballar amb troncs, totes les estructures que es pot arribar a fer, cases de troncs. A Campordó mateix hi ha una empresa dels Països de l'Est que s'està dedicant a fer cases de troncs, o casos com aquest de poder fer servir els mateixos troncs. Això és el Montseny, es van tallar pins blancs molt dolents, però tallats amb una bona lluna i en un bon moment es van fer servir els mateixos troncs per solucionar l'estructura del propi projecte. Una mala fusta ben tractada ha sigut útil en un propi projecte. Evidentment aquest és el mínim d'impacte i per tant això, utilitzar la fusta d'aquesta forma ens és molt útil. Després hi ha estructures que han anat apareixent molt arrel de les formes pròpies que ens dona els propis troncs o els mateixos arbres, amb solucions molt interessants. Un altre procés bo interessant de l'ús de la fusta de forma molt natural és l'escorça. Algo que durant la jornada sembla que ningú més explicarà, però que s'està utilitzant al Canadà, s'està treballant a Centre Europa i als Estats Units, i és utilitzar l'escorça. Fixeu-vos aquí el procés, s'aplanen i tu forres el teu edifici amb escorça d'un arbre. Penseu que l'escorça és on hi ha un màxim de protectors o d'elements químics que protegeixen un arbre. Per tant, què vol dir? Que jo aquesta escorça no li haig de fer cap mena de tractament ni vernissat per deixar-lo acabat. Per tant, és una utilitat ràpida, directa, que ens pot donar, a més, acabats molt interessants des del punt de vista estètic. Això és bedoll. En aquest restaurant tot ha acabat amb escorça de bedoll. Això és l'escola de Santa Eulàlia Ronçana, que es va fer servir escorça de suro, sense cap mena de tractament, fixada mecànicament, que és el millor, perquè el tema està és que penseu que la fusta és viva i per tant té un cert moviment. Altres processos és treballar amb la fusta per aplacar, la fusta com a teula. Això prové de la nostra arquitectura tradicional. En el Pirineu havíem fet servir la fusta com a teula, cosa interessantíssima, i que en arquitectures més centroeuropees la fusta, la teula de roure hi era present. En aquell moment s'importen teules del Canadà, es poden comprar, però realment aquí el que havíem fet servir era la teula de roure. Això és Sant Michel, a França ho és. Jo tinc el cas d'haver fet servir amb un cobert agrícola, fet servir fusta de castanyer per fer les teules, amb un residu de la fabricació del castanyer. o casos com aquest projecte d'Idaho, als Estats Units, de Park Price, fet amb teula de fusta, on la teula agafa una gran expressivitat, o d'aquest altre projecte. Fixeu-vos en aquesta estructura orgànica feta que ens permet generar aquest recobriment tan viu. Això és l'interior que van recobrir d'aquesta casa amb pells, o d'aquest centre de visitants al Monte Uluru, al centre d'Austràlia, que basat en l'arquitectura tradicional està recobert tot també amb teula de fusta. I per acabar, l'utilització del tronc dintre les estructures enterrades o amb estructures que gairebé són recíproques dels navajos, utilitzant el tronc, buscant amb un element que ens dona natura, amb una concepció intel·ligent, veure-li el màxim de treure-li el màxim de profit. Aquestes estructures estan basades en un concepte com el que aquest escultor, escultor i que fa paisatge, arquitectura de paisatges, Andy Goldsworth, va fer una exposició a Madrid, ha treballat aquest concepte de l'estructura recíproca, de l'afegir troncs i la interrelació entre aquests troncs per crear elements. És una expressió escultural interessantíssima i que ens acosta al concepte de les estructures recíproques, que ara no ens hi podem estendre, però teniu documentació a internet sobre això, que vol dir que treballant amb elements petits podem crear, i amb un mínim de manufacturació, crear grans estructures. Són la interrelació de les diferents vigues. Tens vigues de 4 metres, però clar, tu al fer aquest tipus d'estructures pots generar llums de 8 metres, de 10 metres. Això és una casa amb Maçanet de la Selva, que la van tallar fustes oliveres, en Cedric, se'n va encarregar d'ell, i es va fer amb tall numèric, i aquestes vigues estan encastades una amb l'altra, formant aquesta estructura. És genial, a més formes un lluernari central, que és un treball molt interessant. Les estructures recíproques és tot un concepte brutal de treballar espacialment, amb petits elements, una mica com l'estructura o la idea aquesta de treballar amb petits elements que hi havia al vestíbul, que com en el centre Pompidou Metz, que ha fet el Xiguero Bany i el Jan Castins, han treballat també aquesta manera que no és només la fusta, sinó que puc treballar amb petits elements, puc donar-li unes prestacions molt més superiors a el que per si mateix el material ens dona. Això dispara la projecció i que realment pot competir amb l'acer, la fusta. Podem treure'ns del cap que per solucionar aeroports, per solucionar centres comercials, per solucionar grans estructures o infraestructures, sempre hagin d'acabar utilitzant l'acer. I per tant, totes les estructures que poden ser, com en aquest cas és d'una estructura d'una casa a Maçanet de la Selva, amb aquesta soca d'olivera aprofitada en el mig, amb aquest penduló on t'entreguen totes les vigues, ens pot donar solucions d'aquest projecte amb petits elements de solucionar projectes d'una forma realment sostenible i adequada. Bé, us agraeixo això. Jo més volia donar aquesta pinzellada entre el món natural, entre la natura, aquesta consciència i del que podem arribar a utilitzar i a aprofitar, i a partir d'alguns exemples de la meva experiència i de coses que hem anat recollint. Moltes gràcies i espero que aquestes jornades us siguin molt de profit i podeu, en la vostra pràctica professional i en la vostra vida, posar la fusta, sobretot la fusta massissa, millor que sense coles, en tots els vostres projectes i en la vostra vida quotidiana. Gràcies, bon dia.